saludem a aquesta hora la secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira. Molt bon dia.
Molt bon dia.
En directe des de Ginebra, gairebé 3 anys ja a Suïssa. Com està? Com porta tots aquests anys, senyora Rovira?
Ara mateix, diguéssim, estic contenta d'estar aquí una estona amb tots vosaltres. En aquests moments, una certa preocupació, no?, per la situació en general. Estem tots plegats, però bé, no deixem de perdre l'esperança per tot. I sabem, diguéssim, que treballant i fent-ho bé, doncs ens en sortirem. Per tant, no sé, el meu estat d'ànim en aquests moments és aquest.
I a més, un estat d'ànim que imagino que ha afectat per tot el que està passant ara mateix a Catalunya, amb aquesta situació que estem vivint. No sé com la definiria vostè. Nosaltres hem trobat un parell de qualificatius entre lamentable i surrealista. No sé, Marta Rovira, com la definiria.
Sí, jo afegiria el de penós, no? Diguem-ne. A mi em fa pena aquesta situació, realment. Perquè el país està en una situació molt, molt complicada, molt complexa, que no difereix, diguéssim, del que està passant arreu del món, no? Arreu del món s'està intentant combatre, doncs, una pandèmia que és global i els reptes són molt similars. El que passa que, bé, al nostre país al final tot es polititza i el debat generat en aquests dos últims dies, no?, arran d'aquestes eleccions, no només em sembla, com heu dit, lamentable, caòtic, sinó que em sembla, diguéssim, penós. Crec que hauríem d'estar en una situació d'assumir la responsabilitat del que està passant, no?, i estar al costat de la gent. Aleshores, no sé.
En aquest assumir la responsabilitat del que està passant, què es podria haver fet millor des de la política, no només des del govern de la Generalitat, des de tots els partits polítics, per evitar aquesta situació en què ens trobem ara?
Jo ahir tinc un moment, diguéssim, que és molt surrealista, no?, molt relacionat amb aquesta situació. És a dir, quan a Catalunya s'estan forçant unes eleccions novament, com el desembre del 2017, perquè estem davant d'una nova operació d'estat, d'una maniobra de l'estat per forçar aquestes eleccions, aquí a Suïssa ahir es pren una decisió que afecta l'estat espanyol i es torna a declarar la quarantena per tots els ciutadans que vinguin de l'estat espanyol perquè es valora, no?, que l'estat espanyol està en un alt risc en aquest contagi, en aquesta pandèmia. I, per tant, diuen tots els ciutadans que vinguin de l'estat espanyol hauran de passar quarantena per evitar que siguin focus de contagi, no? O sigui, des de fora hi torna a haver aquell xoc, no?, que hi ha tantes vegades en tantes situacions d'aquestes característiques. Des de l'exterior es veu perfectament en quin moment està l'estat espanyol, que no deixa de ser un estat, diguem-ne, no?, que ocupa els últims rànquings, per no dir l'últim rànquing europeu en la gestió de la pandèmia, i es decreten quarantenes perquè l'estat espanyol no sigui un focus de contagi arreu del món, i a Catalunya se'ns obliga, per reial decret, diguem-ne, i aquí hi ha l'operació de l'Estat a tots els efectes, a celebrar en aquestes condicions unes eleccions, no? Aleshores, no deixa de ser, no?, una situació molt surrealista de dir, bueno, és que només ho veuen des de fora el que està passant, diguem-ne. Aleshores, jo crec que, bé, que faig una crida a la responsabilitat, és a dir, per què al País Basc i a Galícia es van poder ajornar les eleccions per generar les millors condicions per preservar dos drets fonamentals, que són el dret a la salut i el dret de vot, per preservar dues qüestions que haurien de ser prioritàries en política, com és la vida de les persones i la democràcia, com és que estem posats en aquest debat, diguem-ne, no? Aleshores, jo aquí identifico clarament una maniobra de l'Estat. Jo crec que se'ls veu el llautó i ho hem de poder dir i hem d'obrir els ulls i ho hem de poder denunciar. Passa el que el PSC o el que el PSOE vol que passi per guanyar unes eleccions, no? Entronitzen un candidat quan arriben les vacunes a l'estat espanyol. El mateix dia que arriben les vacunes, el que fan és comunicar que el pitjor ministre de Sanitat de la Unió Europea, no ho diem nosaltres, ho diuen tots els rànquings, tots els informes, les organitzacions internacionals, que aquest ministre serà candidat a les eleccions a Catalunya, ens diuen que les eleccions han de ser el 14 de febrer, perquè sí, perquè els hi va millor. Ahir, al mateix temps que ens obliguen a assumir aquesta data, no, publiciten una altra vegada propaganda, un 6 que diu que el candidat més ben posicionat és el ministre, i a sobre es carreguen el conseller perquè l'inhabiliten, que ha d'organitzar aquestes eleccions, no? Jo crec que en aquestes circumstàncies actuals, aquesta operació d'estat, que és clarament electoralista, com el desembre del 2017, desembre del 2017 havien de guanyar els unionistes a Catalunya, havien de guanyar les forces, els partits no sucursalistes a Catalunya, i tothom es va alinear amb Ciutadans. Estem patint la mateixa operació, i aquesta vegada el candidat favorit és el ministre, no? A mi em sap especialment greu que juguin ara mateix amb la por de les persones, amb la por de la gent a anar a votar, amb la por de la gent a constituir les meses electorals. I és una por que és creïble, perquè fa un any que vivim en una pandèmia global que ha deixat unes estadístiques referent a la vida i la salut de les persones molt greus, no?
Al costat d'aquests drets que vostè ara denunciava que s'haurien vulnerat amb aquesta situació en què ens trobem, hi ha d'altres drets, i avui el catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, Joaquín Tornos, ho escriu en un article a La Vanguardia, diu que hi ha el dret de qualsevol ciutadà d'anar als tribunals en defensa d'un dret que puguin considerar que el govern els hagi vulnerat. Diu que negar als ciutadans aquest dret és negar les bases del sistema democràtic, això és el que diu el catedràtic Joaquín Tornos, i també diu que els magistrats i magistrades que han dictat la interlocutòria del TSJ són professionals de reconegut prestigi i d'independència. Per tant, tornem a xocar, tornem a trobar-nos, senyora Rovira, en una situació d'aquelles que segons amb qui parlis, no? Segons a qui escoltis, ho llegeixen d'una manera o d'una altra.
Sí, però aquí jo crec que l'independentisme aquí ha de ser una mica més hàbil, perquè és que a sobre ens porten en aquests debats jurídics i nosaltres ens hi deixem portar. Aleshores, no tinc cap dubte, no tinc cap mena de dubte, que la consellera Budó i tots els assessors, diguéssim, jurídics del govern de la Generalitat han fet una feina impecable. No en tinc cap mena de dubte i no hi vull entrar en aquest debat jurídic. No vull judicialitzar el que és una qüestió política, clarament. Ens porten als tribunals i tornem a tenir la política judicialitzada. Crec que no és just. I l'independentisme en aquests debats no hi hauria d'entrar. Tampoc hauríem d'entrar en el debat de que no estem preparats per assumir la logística d'unes eleccions quan el govern de la Generalitat fa 30 anys que organitza eleccions a Catalunya. Aleshores, crec que d'aquests debats, ho sento molt, però no hi hem d'entrar. Aquí la decisió és política i aquí el que s'està jugant és amb la por de la gent. La gent no anirà a votar perquè té por i potser ja els hi va bé. Estan intentant que la gent tingui, no, respecte d'assumir el risc de constituir meses electorals. Però si ens estem trobant nosaltres, si es van fer des de que el Tribunal Superior de Justícia imposa la data del 14 de febrer sense tenir els criteris, evidentment, sanitaris que protegeixin la vida, la salut i que garanteixin el dret de vot, des d'aquest dia s'estan fent els sortejos als ajuntaments de Catalunya perquè la gent vagi a constituir les meses i s'està notificant a ciutadans de Catalunya que han d'anar a la mesa 9 hores i la gent ens truca i deu passar a totes les organitzacions polítiques que qui ha de fer, perquè és una persona de risc, perquè és que ni tan sols la Junta Electoral ha exclòs aquelles persones que estan en risc de més de 60 anys, que no hi volen anar. Aleshores, jo crec que aquí cal una reacció molt clara. Si diuen 14 de febrer, no tindrem alternativa i no cal que ens posem en aquests debats que crec que són estèrils, debats jurídics estèrils i debats logístics clarament estèrils. Aleshores, no hem de dubtar de la logística. Som una gent que vam organitzar fins i tot un 1 d'octubre contra pronòstic. Per tant, la logística estarà garantida i el debat jurídic, escolta'm, ja ho decidiran. Aquí nosaltres no hi podem fer, estar a mans d'uns tribunals. 14 de febrer. No tenim alternativa, ho hem d'assumir, hem de ser capaços de generar confiança a la ciutadania perquè puguin anar a votar i faig una crida a l'independentisme perquè s'organitzi. Perquè si s'han de celebrar els comicis en aquestes condicions que nosaltres no voldríem, no voldríem celebrar uns comicis, no voldríem exercir el dret de vot en aquestes condicions de risc per a les persones, si ho hem de fer, ho farem. I ens hem d'organitzar. I haurem d'aconseguir que la gent guanyi confiança i haurem de garantir que la gent pugui votar amb seguretat. I crec que tenim experiència de votar contra pronòstic, crec que tenim experiència de votar en unes condicions de por, i crec que ens en sortirem. Ara, evidentment, faig una crida de que si es manté el 14 de febrer, l'independentisme s'haurà d'organitzar perquè no ens podrem permetre el luxe que aconsegueixin el seu objectiu una altra vegada, que és derrotar l'independentisme a les urnes. Es diuen urnes, doncs no faltarà l'organització, que sabem que és allò una de les nostres fortaleses. Intentarem garantir les condicions i generar confiança i donar seguretat a la ciutadania perquè vagi a omplir aquestes urnes.
També pot haver-hi qui pensi, qui ens estigui escoltant ara, senyora Rovira, i pensi que també hi ha interès per part de l'independentisme o de part de l'independentisme per ajornar aquestes eleccions i fer-la més endavant, precisament perquè les enquestes fins ara recollien aquest efecte Illa, així com l'han batejat els mitjans, no? Aquesta pujada tan forta del ministre Illa en la intenció de vot i que, per tant, a alguns partits ja els hi anava bé fer les eleccions més endavant.
Bueno, és que l'efecte Illa crec que no existeix. És un efecte construït. És propaganda política. Ara no em dirà que Catalunya es deixarà enlluernar per la figura d'un ministre, quan a més és un contrasentit, és una contradicció. És el ministre de Sanitat i és el ministre de Sanitat pitjor valorat de la Unió Europea. L'estat espanyol és l'estat que té pitjor consideració en la gestió de la pandèmia. I ens porten aquest ministre, jo crec que Catalunya ja està... És que, a més, ho trobo gairebé un insult a la capacitat crítica, diguéssim, de Catalunya. Catalunya ja no està subjecta d'aquests enlluernaments de que un ministre, pel sol fet de ser ministre, representa que ja ens pot governar millor. No, Catalunya està empoderada, Catalunya té capacitat crítica, clarament, de veure això. Insisteixo, estem davant del pitjor ministre de la Unió Europea de Sanitat a l'hora de gestionar aquesta crisi. Repassem què ha fet aquest ministre. Repassem-ho. A l'inici de la pandèmia, contra tota la tendència europea de gestionar la pandèmia, el que fa és intervenir les comunitats autònomes, centralitzar i, a partir d'aquí, decisions que no arribaven, subministrament de material que depenia de l'Estat, que no hi havia manera d'organitzar-ho, no? I a la primera onada de la pandèmia patim d'aquesta centralització i d'aquesta intervenció per part de l'Estat que no ens deixa reaccionar. La segona onada de la pandèmia, com que es dona compte que no se n'han sortit ni se'n sortirà, el que fa és treure's les castanyes del foc, passar les competències a les comunitats autònomes i que s'espavilin. I aquí és on som en aquest moment. A partir d'aquí ell ja actua de candidat per Catalunya. Home, em sembla que la gent té suficient capacitat crítica per saber davant d'on som, no? Però, un ministre que, a més, haurà de respondre a Catalunya moltes preguntes. On són les vacunes que falten, senyor ministre? Perquè puguem generar més immunitat comunitària?
De la mateixa manera...
On són les ajudes? On són les ajudes que el govern espanyol ha dit que haurien de venir per acompanyar aquestes mesures restrictives i que no depenen de nosaltres, perquè no tenim ni les competències polítiques ni tenim suficients recursos per fer-hi front, perquè no els estem recaptant nosaltres en aquests moments.
De la mateixa manera, senyora Rovira, que li passa factura, entenc que el que està dient és que li està passant factura la gestió de la pandèmia al ministre Illa, però també pot passar factura aquesta gestió als responsables de salut de la Generalitat, que en aquest cas són d'Esquerra i que van demanar assumir aquestes competències quan les tenia concentrades al ministeri.
Sí, però és que Esquerra Republicana, fixi, som l'únic partit polític que, de moment, encara no hem començat cap campanya electoral. Sap per què? I n'estic molt orgullosa. Perquè hem decidit...
Home, una mica sí, senyora Rovira. Assumir, una mica sí que l'han començat assumir, la campanya. Que
els... I assumir la responsabilitat del moment des d'un govern de la Generalitat que a precari, perquè som un govern autonomista, per tant, ens falten moltes competències polítiques i ens falten bona part dels recursos que genera el nostre país, a precari estem intentant fer front a aquesta pandèmia. I estem centrats en això i és on hem d'estar centrats. És aquí on ens toca ara nosaltres, dedicar tota l'energia política que tenim.
Deixem parlar precisament de la campanya, que comença d'aquí a una setmana, el dia 29. La veurem vostè fent campanya telemàticament?
Faré el que estigui al meu abast, evidentment, quan toqui, sí.
Oriol Junqueras també participarà en aquesta campanya?
Sí, miri, el desembre del 2017 vam afrontar ja una campanya on la repressió era molt evident, la repressió política, i ara ens tocarà afrontar una campanya, si així ho decideixen, no només fent front a la repressió que ho farem, sinó també fent front, diguéssim, a una pandèmia i assumint la responsabilitat de la gestió d'aquesta pandèmia a tots els efectes. Per tant, hi serem compromesos, com el primer dia.
Ara fa uns mesos, a finals d'any, es va arribar a insinuar que es podria donar la situació d'estar en campanya electoral i que s'haguessin concedit ja els indults. Aquest escenari entenc que ja el descarten de totes, no?
Sí, bueno, no sé, no depèn de nosaltres, evidentment. El govern espanyol ha fet moltes declaracions sobre aquest tema últimament, però és evident que, en fi, és el govern espanyol de moment que ha mantingut més anys la repressió i que ha tingut moltes oportunitats i molt bones, molts bons arguments, diguéssim, per començar-la a resoldre, entre d'altres, la resolució, no?, del grup de treball de Nacions Unides, de detencions arbitràries, que deia que, en fi, els presos polítics estaven en una situació d'una clara, diguéssim, vulneració de drets humans, que era la seva llibertat, no?, en la presó provisional. Aleshores, no ho sé, ells hauran d'assumir la seva responsabilitat i veurem com ho fan. Si venen els indults, és evident que ens n'alegrarem, malgrat que és una solució, no és una solució, és un pedaç el que ha de ser la repressió política. Nosaltres defensem l'amnistia en majúscules, una amnistia que té tres efectes molt clars: llibertat de les persones preses, retorn de les persones exiliades i tancament de totes aquelles causes que conformen la causa general contra l'independentisme, contra l'1 d'octubre, no? Que encara se'n van obrint, Recordo l'operació Volhov, que està aquí mateix, diguéssim, fa molt poques setmanes, i que suposo que ens sentirem a parlar quan ho necessitin políticament. Aleshores, ara bé, si venen els indults, crec que estarem tots d'acord en que els presos, les persones preses, surtin en llibertat, malgrat que serà encara una situació injusta, perquè estaran inhabilitats políticament i, per tant, caldrà continuar treballant per fer front a la repressió política.
Pel que fa a la llei d'amnistia, no té el suport necessari al Congrés per tirar endavant. No sé si Esquerra està mantenint contactes amb el PSOE, amb Podem, per acostar posicions durant aquestes setmanes.
Això, bueno, respecte a la llei d'amnistia o l'amnistia, la bona notícia és que tenim un acord, no? Un acord entre pràcticament totes les formacions independentistes, i em sembla que hi hem de posar l'estratègia suficient, diguem-ne, perquè, en fi, perquè aquesta llei d'amnistia arribi al Congrés dels Diputats per una via molt àmplia, no? És a dir, amb el màxim de suports possibles, al marge de negociacions o no. Ara estem centrats en buscar suports, no? I fa uns dies veiem una campanya a nivell internacional que recollia molts suports internacionals respecte a l'amnistia i una solució política pel que fa a la repressió política, i ara mateix estem treballant en això: obtenir més suports socials, obtenir més suports internacionals, obtenir més comprensió del que està passant amb la repressió política, que no s'atura. Ahir també vivíem una nova comunicació d'aquesta repressió política amb la inhabilitació del conseller, el Bernat Soler, com a alcalde de l'1 d'octubre. Doncs bé, estem treballant en això, no? En intentar generar una via àmplia, perquè quan arribem on hem d'arribar amb una llei d'amnistia, que és el Congrés dels Diputats, tingui prou força per poder tirar endavant.
L'amnistia, de fet, també l'afectaria a vostè, no? Podria tornar a casa.
L'amnistia m'afectaria, sí, és molt clar, no? L'amnistia, quins efectes produeix? Produeix, evidentment, la llibertat de les persones preses, el retorn de les persones exiliades i el tancament de totes aquelles causes molt diverses, però que tenen un únic denominador comú, que és el fet de ser independentista o de pensar que la independència és una bona solució per construir un nou país i una república catalana. Hi ha moltes causes obertes, per tant, sí, l'amnistia ens permetria segurament poder afrontar una negociació amb aquest govern que diu que vol resoldre el conflicte polític, poder-la afrontar amb totes les garanties, no? En termes d'igualtat, i per això també reivindiquem l'amnistia. Al mateix temps, diguéssim que bé, volem explorar aquesta via de negociació del diàleg que diuen que han assumit i per la qual es volen comprometre, no?
Per tant, mentre no hi hagi ni amnistia ni indults, no hi haurà diàleg amb el govern espanyol, amb el PSOE?
N'hi pot haver, i de fet n'hi ha hagut, diguem-ne, no? I hi ha un compromís perquè hi hagi una mesa de negociació del conflicte polític, que ja és una primera victòria, encara que no ens hem d'encallar aquí, és evident, hem d'avançar molt més, perquè per primera vegada el govern espanyol reconeix que hi ha un conflicte polític entre Catalunya i l'estat espanyol, que hi ha dues parts al mateix nivell d'aquest conflicte polític. És per això demanem estar en igualtat de condicions per poder negociar. Volem els líders polítics asseguts en una mesa de negociació, no? Defensant els grans consensos que existeixen a Catalunya, com són un referèndum d'autodeterminació, que ens sobrepassa fins i tot els independentistes, que té molt de consens, i evidentment acabar amb la repressió política com a instrument, no? Per derrotar-nos, per amenaçar-nos, per empetitir-nos, etc. I bé, crec que el govern espanyol va dient per terra, mar i aire, i sobretot també a nivell internacional, que estan disposats a resoldre aquest conflicte polític per la via política, per la via del diàleg i la negociació, i crec que l'independentisme s'ha de sentir fort i valent a l'hora d'afrontar i d'explorar aquesta via. I ara mateix tenim més feina entre nosaltres, no? A l'hora de fer possible aquesta via. Crec que l'independentisme aquí té un repte molt gran de generar confiança entre les diferents forces independentistes, és a dir, hi ha relats en l'àmbit independentista que ens fan molt mal, que ens debiliten molt. Relats que associen negociació del conflicte polític a traïció o renúncia, no? I això ho hem de saber superar, perquè això ens debilita. No és cert. Nosaltres ens sentim molt valentes a l'hora d'explorar i afrontar un diàleg, perquè sabem que dialogar, negociar, no significa renunciar, perquè tenim les nostres convincions intactes, perquè cada dia guanyem arguments per defensar que la independència és la millor manera per construir un país amb tothom i per tothom. Aleshores, crec que l'independentisme té deures a l'hora de tornar a seure en aquesta mesa de negociació.
Però abans d'arribar...
És intentar generar més confiança entre nosaltres. I una última cosa, que crec que és important. Ostres, tenir molta més autoestima, desacomplexar-nos molt més. És a dir, també hem de tenir confiança en la nostra proposta i en el nostre projecte polític i en allò que hem fet. D'on venim? Venim de fer 1 d'octubre. Si ens sentim forts, si sabem quines són les nostres fortaleses, al mateix temps que anem treballant les nostres debilitats pròpies, però també les amenaces que tenim de l'exterior, si ens sentim forts, per què ens fa por anar a una mesa de negociació del conflicte polític? Per què hi ha tanta por, tant temor i tant acomplexament a seure en una taula, a mirar els ulls al govern espanyol, a explicar-li que venim en representació d'uns grans consensos del país, que tenen suports d'un 60 i un 70%. No sé, m'agradaria tant ser aquí per poder... No, perquè em sento fort, em sento valenta, em sento desacomplexada.
Segurament això ho faci el fet que sigui fora, que sigui a Suïssa, perquè els líders independentistes que hi ha aquí a Catalunya ara mateix el que estan és aprofundint en aquesta falta d'autoestima que vostè descrivia ara mateix. Suposo que ha anat seguint l'actualitat aquests últims mesos, les picabaralles, els incendis, s'han tirat els plats pel cap constantment els socis de govern fins fa ahir mateix, fa 2 dies al Parlament encara també s'acusaven mutualment de deslleialtats al Parlament entre Junts i Esquerra Republicana. Abans de seure's en una taula de diàleg o de convenir que s'han de seure junts en una taula de diàleg, cal fer molta feina entre les dues principals forces independentistes d'aquest país.
Cal fer molta feina i no només cal fer-la per asseure'ns en una mesa de negociació del conflicte polític amb aquesta fortalesa que sabem que tenim, no? Que jo de vegades em qüestiono si sabem que tenim aquesta fortalesa i que entre nosaltres hi ha prou confiança per saber que no hem renunciat als objectius polítics i que no ens trairem, no? Per què estem fent aquest relat que ens afableix entre nosaltres?
I per què creu que l'estan fent, aquest relat?
Per què creu que
aquesta situació?
Segurament perquè estem instal·lats en una cursa electoral i la lectura és equivocada. Nosaltres, amb l'Oriol Junqueras, miri, vam escriure un petit assaig per intentar sortir en positiu i per intentar dir s'han acabat els retrets. Aquí hi ha uns aprenentatges de l'octubre del 2017 i uns aprenentatges, evidentment, que crítics, és bo fer autocrítica perquè no ens en vam sortir, és bo fer autocrítica perquè en alguns extrems ens vam equivocar, és bo fer autocrítica perquè hem d'aprendre i hem de treballar molt més, i treballar no ens espanta, però és la base per guanyar, i perquè n'hem de ser moltes més. I aquests aprenentatges, que els hem sabut digerir, que els tenim digerits en positiu, ens donen força i valentia per afrontar i per explorar una via de negociació del conflicte polític de la qual en podem sortir amb un acord pel referèndum. Sabem que és molt difícil, no som gens ingenus, però que també podem sortir amb un estancament que ens haurà de donar més legitimitat i estar preparats per afrontar la nova etapa, el nou embat democràtic.
Falten lideratges per assumir aquests reptes que està plantejant?
Jo crec que falta segurament, diguéssim, compartir en bona part la digestió de l'octubre del 2017, falta més capacitat d'analitzar que tots plegats formem part del mateix moviment polític i social, i falta treballar-ho més a fons. I falta generar confiança, ara mateix és el que li deia, crec que és més una generació de confiança. Però això no només és convenient per la mesa de negociació del conflicte polític, és convenient també per estar al capdavant del govern de Catalunya. I, per tant, jo entenc molt bé el debat que hi va haver l'altre dia al Parlament, que el vaig seguir de prop, perquè és que és la realitat. S'ha d'acabar, o sigui, hem d'anar a guanyar un govern que pugui liderar el país. Si Esquerra Republicana guanya les eleccions, el que volem és un govern fort i un govern que en aquesta fortalesa i en aquest lideratge, en un moment complicadíssim del país, que cal estar al costat de la ciutadania per la crisi econòmica, social que hi ha i també per la crisi humanitària, sanitària que tenim en aquest moment, ens fa falta un govern fort, amb lideratge, i que entengui que quan el govern pren una decisió, aquesta decisió és una decisió solidària, que l'hem de defensar conjuntament les bones decisions, però també per les males notícies que ha de donar aquest govern.
Quin partit prioritzaran, senyora Rubina, quin partit prioritzaran per formar aquest govern fort si estan en disposició de fer-ho després de les eleccions? Prioritzaran Junts per Catalunya, per exemple?
El que està molt clar és que no pactarem amb el Partit Socialista de Catalunya.
Això ho estan dient per activa, per passiva, des de fa mesos, clar, però pot ser que després ens trobem la sorpresa d'un pacte postelectoral?
Però per què ens ho pregunten a nosaltres, que la nostra estratègia...
Perquè hauran de decidir vostès, segurament.
Sí, però fixi's que s'està plantejant una campanya electoral contra Esquerra Republicana, sobretot per part de Junts per Catalunya, acusant-nos de que farem un pacte amb el PSC, però si els fets parlen per si sols, però no se n'han donat compte que la nostra estratègia és clarament la contrària, no de fa dos dies, sinó de fa anys, però que no ho veuen, que nosaltres, per tot el territori de Catalunya, el que fem és treballar és per ser l'alternativa al PSC, no per fer de PSC, per fer d'Esquerra Republicana de Catalunya. Que no ho veuen, que les últimes eleccions hem estat capaços de guanyar el PSC en dues eleccions espanyoles, a les municipals, que no ho veuen, que hem estat capaços de conformar governs i alcaldies com Lleida i Tarragona, que no ho veuen, que és un contrasentit que nosaltres ara, el govern de la Generalitat, trenquem tota aquesta estratègia que hem fet durant anys i panys amb moltíssima gent que ens ha acompanyat i ens posem a governar amb el PSC, que no ho veuen, que és un contrasentit. I per què ens ho demanen aquells que estan portant a terme l'estratègia clarament contrària a la Diputació de Barcelona? Per què ens ho demanen? Que no ho veuen, que el PSC exactament el que fa és tot el contrari al que estem fent nosaltres, intentar impedir que Esquerra Republicana guanyi aquestes eleccions, intentar impedir que quan Esquerra Republicana guanya unes eleccions pugui governar tal com ha decidit la ciutadania. L'exemple es diu Ajuntament de Barcelona. Aleshores, escolti, deixin de fer campanya de desgast, buida de contingut. Els fets parlen per si sol. L'estratègia d'Esquerra Republicana és claríssima. Volem ser l'alternativa al PSC, ho estem sent. Que no ho veuen, que a Esquerra Republicana hi ha vingut gent com l'Ernest Maragall, que ens està ajudant cada dia, cada minut i cada segon, precisament, a implementar aquesta... No? Aleshores, escolti'm, està molt clar el que farà Esquerra Republicana si guanya aquestes eleccions. Conformar un govern independentista. Amb qui? Amb tota aquella gent amb qui compartim programa. Un govern ampli, perquè nosaltres l'estratègia independentista que defensem és la de la via àmplia. Quantes més en siguem, més capacitats de guanyar tindrem.
Per tant, Junts, PDeCAT, CUP, Comuns, totes aquestes forces, eh?
Quants més, més capacitat de representació. Quantes més, més fortalesa tindrem, no? I, per tant, Esquerra Republicana el que intentarà és clarament això. I en aquest govern, en fi, la gent haurà de compartir que la millor solució per Catalunya és poder votar. La millor forma de resoldre aquest conflicte polític és fer un referèndum d'autodeterminació sobre la independència de Catalunya, i per això treballarem. Al mateix moment, que una cosa molt important, que volem un govern, que si guanya aquestes eleccions sigui capaç d'assumir l'agenda del moment, la situació complicadíssima que ens deixa la pandèmia.
Clar, això li volia preguntar. No li fa la sensació que ara mateix la ciutadania necessita més un govern i uns partits que ofereixin respostes i solucions a la situació tan, tan greu que està dibuixant aquesta pandèmia i que l'anhel independentista pugui quedar en un segon pla?
I, de fet, crec que ho hem de conjugar tot, però li dono la raó. Hem d'estar a l'alçada del que ens demana la situació del país. I per això estic tan satisfeta que Esquerra Republicana sàpiga conjugar aquestes dues coses. Una de les preguntes que jo he de contestar amb més intensitat quan faig reunions amb diversa gent és la següent. Tu que estàs a l'exili, tu que pateixes la repressió política, com vius que Esquerra Republicana hagi aprovat o estigui en un acord de pressupostos generals de l'Estat? I és aquí on dic, n'estic absolutament satisfeta. I sóc de les que va venir a defensar no aixecar l'esmena a la totalitat als primers pressupostos d'aquest govern del PSOE i Podemos, perquè aleshores no tocava, però ara sí. Tenim una crisi brutal al nostre país i Esquerra Republicana vol assumir la gestió del moment, i això vol dir deixar-nos fi de debats que no ens porten enlloc, i això vol dir saber anteposar l'interès i les necessitats de la ciutadania d'aquest país, que és una hora molt greu, fins i tot a la nostra situació de repressió política. Prefereixo que Esquerra Republicana vegi els pressupostos generals de l'Estat com un instrument més, en aquest cas espanyol, per ajudar la ciutadania del nostre país, i que sàpiga estar en aquest moment negociant tant com sigui possible, tan bé com pugui, uns pressupostos que ajudin a sortir de la crisi, i haurem de fer el mateix les properes setmanes amb els fons que arribaran d'Europa, haurem de saber negociar a l'alçada de la situació uns fons europeus que són la vacuna. Si ara ha arribat la vacuna sanitària, ara arribarà la vacuna econòmico-social. I això són els fons europeus. I haurem d'anar al govern de l'Estat espanyol a negociar-los. Per què? Perquè ens entren pel govern de l'Estat espanyol. Perquè no entraran per Catalunya aquests fons. I a mi m'agradaria que Esquerra Republicana estigués a l'alçada d'aquesta situació, de la situació econòmica i social que pateix el país, i que demanés cada dos per tres on són les ajudes, perquè no es paguen els ERTEs, perquè no s'està ajudant a cobrir la facturació de les petites i mitjanes empreses, perquè no... Tot això és el que tinc ganes que faci Esquerra Republicana en majúscules, al marge de quina és la meva situació de repressió política. Sap per què? Perquè llavors és quan veig que el nostre projecte és útil, perquè llavors és quan veig que el nostre projecte no ha quedat encallat i bloquejat per la repressió política. Això és el que volen, doncs... que ens quedem aquí reivindicant cada dos per tres la llibertat, que no ens asseiem a negociar aquestes qüestions que són primordials per la ciutadania del nostre país, que no ens asseiem a negociar-les, aquestes qüestions, perquè estem represaliats. Doncs no. Bona notícia. Superarem la repressió política, tant perquè les nostres conviccions independentistes són intactes i, per tant, continuem defensant que la independència és la millor manera per construir un país per tothom, com perquè volem assumir aquesta agenda tan complicada del dia a dia. Volem defensar els interessos actuals d'aquest moment, conjunturals, d'una crisi social i econòmica brutal de la ciutadania del nostre país.
Doncs,
i a mi
queda
això
clar.
M'emociona. Sap per què m'emociona?
Per què?
Perquè quan Esquerra Republicana fa això, retorna als orígens. Jo em pregunto, per què un bon dia vaig decidir entrar en política? Per què ho vaig fer? Per ajudar la gent. Som aquí per ajudar la gent. I no deixarem que la nostra situació de repressió política, de manca de llibertat, d'injustícia, impedeixi que puguem ajudar la gent d'aquest país.
Marta...
Estarem al costat de la gent i volem estar. I amb això vull representar a la Carme Forcadell, a la Dolors Bassa, a l'Oriol Junqueras, al Raül Romeva, a la Meritxell Serret i a jo mateixa, els principals represaliats d'Esquerra Republicana, entre d'altres, com el Josep Maria Jové, pendent de judici, etc. Hem fet una reflexió a fons i hem decidit superar la repressió política, no només perquè continuem defensant la independència com la millor opció política, sinó perquè avui hem decidit no anteposar la nostra situació d'injustícia i de manca de llibertat a que el país tingui, a través dels instruments que faci falta, allò que el país necessita per poder aixecar la persiana dels comerços,
queda
de les
claríssim.
Petites i mitjanes empreses.
Marta Rovira, ho hem d'anar deixant aquí. Falten 3 minuts per 2:15 del matí. Li agraïm moltíssim aquesta connexió des de Ginebra. Moltes gràcies, senyora Rovira.
Moltes gràcies a vosaltres i una forta abraçada i molts ànims i molta esperança.
Que tingui molt bon dia. Gràcies.
Gràcies.